Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Hola, bona tarda, amics i amigues, i bona festa del Pilar. Salutacions del David Morral, també a les vies de so avui, del Rafa Sanahuja a la redacció i del Ferran Capdevila a la producció. Ignasi Ferreres va morir ahir als 81 anys d'edat després d'una llarga malaltia. Aquest economista, humanista cristià i expert en dret laboral va ser conseller de Treball de la Generalitat entre el 1988 i el 1999 i dirigent d'Unió Democràtica de Catalunya. A més, va ser als últims anys president del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, entitat que impulsa l'estudi, la reflexió i la incidència pública a favor d'un sistema econòmic basat en valors humanistes i cristians i en la justícia social. Aquest col·lectiu, a més, col·labora amb Ràdio Estel des de fa més d'una dècada, principalment a través del programa Plusvàlua, ara anomenat Economia amb Valors. L'exconseller, nascut a la Pobla de Segur, el dia 1 d'agost de 1939, va destacar per la seva personalitat dialogant, tant en la seva feina del sector econòmic com en la seva gestió de conseller. Sempre va impulsar taules i fòrums de conversa amb sindicats, patronals i representants del món laboral. Després de deixar el càrrec de govern, Ferreres va estar imputat pel cas Treball sobre presumpte finançament irregular d'Unió, però va ser absolt. En la seva dimensió més personal, Ignasi Ferreres va destacar per la pau, la serenor, la mansuetud i la capacitat d'escoltar que mostrava en el tracte amb tothom. Els qui el vam conèixer més valorem sobretot la seva amistat i la seva generositat exemplars. Fins i tot és significatiu el seu somriure, que podríem qualificar de selectiu en moments concrets, però un autèntic reflex de la llum i l'esperança que la nostra societat viu ara enmig dels problemes i les foscors. Que el cel sigui Ignasi Ferreres. Passen 2 minuts i mig de les 6. Avui tindrem a l'entrevista la presència d'Ignasi Díaz Ventura, que és el president del Sindicat de Professors de Religió PREC. Ens explicarà com veu la situació d'aquest col·lectiu i també ens parlarà d'algunes denúncies que han presentat sobre possibles fraus de llei. Després, a la taula d'anàlisi, parlarem del 12 d'octubre, del que representa el dia d'avui a Catalunya, sobretot, i des de la diversitat de pensaments i de visions. Tot això, amb la notícia curiosa i una mica més, us acompanyarà fins que quedin 5 minuts perquè siguin 6:45. Ens posem en marxa.
El mirador de l'actualitat. Una panoràmica de la realitat que ens afecta. El mirador de l'actualitat. Notícies per conèixer i per aprofundir.
Mesures especials en una quinzena de municipis del Vallès Occidental per contenir l'augment de contagis del Covid. El Procicat ha aprovat restriccions durant 15 dies a les localitats de Badia del Vallès, Barberà, Castellar del Vallès, Castellbisbal, Cerdanyola del Vallès, Matadepera, Polinyà, Ripollet, Rubí, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze del Vallès, Sentmenat, Terrassa i Viladecavalls. En conjunt, aquestes mesures afecten gairebé 840.000 habitants. En aquestes poblacions, com a la resta de Catalunya, es demana a la ciutadania que es quedi a casa tant com pugui i que redueixi al màxim l'activitat social i limiti els contactes, tant com sigui possible també, a les persones que integren el grup de convivència habitual. Ahir diumenge, Salut demanava ja moure's únicament amb l'anomenat grup bombolla i fer l'activitat mínima indispensable fora de casa. Uns 200 estudiants universitaris que resideixen al Col·legi Major Penyafort Montserrat de Barcelona estan en quarantena i confinats fins al dia 20 pels casos positius detectats al centre. Fins ara, una seixantena de residents han donat positiu en el test de detecció de la Covid i la resta d'estudiants que hi viuen han de fer 10 dies de quarantena. Dels 350 joves del col·legi, 200 en total estan aïllats a les habitacions on els porten els àpats i només comparteixen els lavabos. Amb Madrid en ple estat d'alarma, la celebració d'aquest 12 d'octubre s'ha reduït a un acte de petit format al Palau Reial sense la tradicional desfilada militar. Els Reis han presidit una miniparada en què han coincidit Pedro Sánchez i Isabel Díaz Ayuso. No hi ha anat cap representant de la Generalitat ni tampoc el lehendakari Íñigo Urkullu. L'acte ha estat auster, el militar, i la Legió ha tingut més protagonisme per la celebració del seu centenari. Felip VI ha assistit juntament amb la família reial a uns actes al pati de l'Armeria del Palau, on no hi ha faltat el tradicional homenatge als caiguts per Espanya. Hi han participat més de mig miler d'efectius de les unitats ubicades a Madrid i als voltants. I s'han concentrat desenes de persones que han demanat la dimissió de Pedro Sánchez i han cridat consignes a favor del rei Felip VI. Una enquesta impulsada per la plataforma de mitjans independents, publicada avui coincidint amb el 12 d'octubre, revela que en un hipotètic referèndum d'àmbit estatal, un 40,9% dels ciutadans donarien suport a la República davant d'un 34,9% que es decantarien per la monarquia. Per territoris, Catalunya és la comunitat més favorable a la consulta, amb un 68,4% a favor, i també a la República, amb un 66,5%. Seguim repassant l'actualitat. La justícia europea sentencia que Espanya no pot deportar els estrangers pel simple fet de no tenir una documentació en regla. És una resolució vinculant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, de forta transcendència, que pot frenar moltes de les deportacions que fa l'Estat. La sentència europea estableix que els estrangers sense papers, que siguin identificats per la policia, no se'ls ha de deportar, sinó simplement posar-los una multa. Un dels membres més destacats de l'organització criminal italiana 'Ndrangheta, la màfia de la regió de Calàbria, ha estat detingut a Barcelona per agents de la Policia Nacional. Segons ha informat avui la policia en un comunicat, el fugat comptava amb la cobertura de la 'Ndrangheta en ser un important membre dins la seva estructura, ja que ocupava el càrrec anomenat de Vangelo, figura destacada dins l'organització calabresa que desenvolupa principalment la seva activitat criminal a través del tràfic de drogues i d'armes. Ho dèiem en començar el programa, Ignasi Ferreres ha mort aquest diumenge als 81 anys d'edat després d'una llarga malaltia. Aquest economista, humanista cristià i expert en dret laboral, havia estat 11 anys conseller de la Generalitat. A més, va ser els últims temps president del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, que impulsava l'estudi, la reflexió i la incidència pública a favor d'un sistema econòmic basat en valors cristians i en la justícia social. La vetlla per l'ànima d'Ignasi Ferreres tindrà lloc a partir d'aquest migdia al tanatori de les Corts de Barcelona, on se celebraran les exèquies demà passat dimecres a les 11 del matí. I acabem aquest resum informatiu explicant-vos que el Papa ha rebut avui en audiència el cardenal George Pell i li ha agraït el seu testimoni. Aquest purpurat australià de 79 anys, prefecte emèrit de la Secretaria per a l'Economia, havia tornat els últims dies a Roma, després d'haver deixat el Vaticà ara fa 3 anys per afrontar un judici per abús de menors. El Sant Pare li havia concedit un període de permís per defensar-se de les acusacions pendents d'ara d'una ratificació a partir del seu recurs. Pell havia estat acusat formalment el 2017 per abús de menors comès en dues ocasions diferents, els anys 1996 i 1997, quan era arquebisbe de Melbourne. I també us comentem que demà tindrà lloc de manera virtual la 34a reunió del Consell de Cardenals, els 6 purpurats que assessoren el Papa sobre la reforma de la Cúria.
Ràdio Estel.
Tens cap molèstia aquests dies? Mal de cap? Mala circulació? Alguna contractura? Doncs de dilluns a dijous a 12:45 del migdia tens una cita telefònica amb els doctors a Salut Natural per tothom. Truca al 93 409 27 71 o 93 409 27 72 i els doctors atendran en directe la teva trucada. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael.
Actualitat,
entrevistes,
notícies
i bona música.
Tot amb les seccions que et faran arrencar el dia amb bon peu.
A primera hora, el programa de dilluns a divendres.
Tots els matins de Ràdio Estel per començar el dia amb força.
Amb Joan Trias
i Mercè Raga.
T'esperem a les 8 del matí.
A primera hora.
A Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
L'entrevista.
El sindicat de professors de religió PREC ha anunciat que presenta una denúncia per possibles abusos en la contractació de més de 200 professors de religió a Catalunya. El mateix sindicat diu que recentment tres sentències dictades a Barcelona, Sabadell i Granollers han condemnat el Departament d'Educació de la Generalitat perquè havia contractat amb frau de llei tres docents d'aquesta matèria d'escoles i instituts públics. D'aquesta manera, també PREC posarà en coneixement de la Inspecció de Treball aquesta possible contractació que, si el Departament d'Educació manté per aquest curs la mateixa política, hauria de tenir continuïtat en aquesta denúncia. El col·lectiu de professors de religió catòlica apel·la a un decret de l'any 2007 que regula precisament aquesta contractació, que ha de ser indefinida, llevat d'alguns casos, i ha de tenir unes seguretats i unes garanties. En parlem breument amb el president del sindicat de professors de religió PREC, Ignacio Díaz Ventura. Ignasi Díaz Ventura, bona tarda, benvingut a Ràdio Estel.
Hola, bona tarda, Ignasi, què tal?
Bé, gràcies a Déu. Bé, què denuncien vostès des del PREC sobre aquests contractes de professors de religió?
Sí, bé, bueno, nosaltres el que hem plantejat és si el departament de cara a aquest curs doncs continua contractant amb possibles contractes de frau de llei els professors que han entrat des del 2014 en llocs vacants, doncs ens plantegem seriosament portar-ho a la inspecció. No estem parlant de quatre professors, sinó que estem parlant de més de 200 professors i això perjudica que no s'estiguin fent els contractes indefinits que nosaltres entenem que s'han de fer i no nosaltres, sinó també els jutges ho estan entenent així. Perjudica el professor, perjudica a la seva família, perjudica els centres, als alumnes de religió, en els claustres, perquè si seguim amb aquesta situació, cada any aquests professors que van entrar a partir del 2014... quan entren en un lloc vacant, en comptes de quedar-se en aquesta plaça fins que hi hagi un concurs de trasllats, doncs cada any han d'anar esperant a veure si poden seguir o no en aquell centre, i això implica una inestabilitat per tothom que no ajuda ni als mestres, ni a les famílies dels mestres, ni als alumnes, ni als claustres dels centres.
En essència, és sobretot perquè se'ls ha contractat temporalment i no indefinidament, o sense altres garanties, també?
El tema és que el Reial Decret del 2006 amb el govern de Zapatero establia que els professors de religió havien de ser contractats amb contractes indefinits o amb contractes temporals si era per substituir el titular. És a dir, el titular està malalt, doncs necessita un substitut i durant el temps que estigui convalescent, doncs va el substitut. Aquesta política es va seguir des del 2006 fins al 2014 I quan una persona amb professor de religió entrava en una plaça vacant, és a dir, que no hi havia cap titular, doncs se li feia un contracte indefinit, però amb el govern d'Irene Rigau doncs es va establir una norma aquí a Catalunya que impedeix que quan entres en una vacant tinguis el contracte indefinit i, per tant, tens un contracte temporal durant tot el curs i això implica això, que cada any hagis d'estar patint perquè podràs seguir en aquell centre o no, etcètera, etcètera.
Doncs queda clar que hi ha raons laborals. A banda d'aquesta qüestió, i tenint en compte que hi ha precedents de jurisprudència, vostès argumenten en el comunicat on diuen que presentaran aquesta denúncia que hi ha unes sentències de Sabadell, de Granollers, d'altres llocs que donen la raó als professors. Per tant, quin recorregut pot tenir aquesta denúncia i al fons del que vostès demanen resoldre?
Sí, nosaltres tenim aquestes tres sentències que, en honor de la veritat, s'han recorregut per part del departament i ara estem a l'espera de la resolució del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Però la nostra esperança és, sobretot, que a altres comunitats autònomes, concretament a Castella i Lleó aquest estiu, doncs el Tribunal Superior de Justícia els ha donat la raó. Per tant, no és un cas aïllat, sinó que ja tenim jurisprudència a l'Estat.
Doncs veurem què passa. Avui ens acompanya Ignasi Díaz Ventura, president del Sindicat de Professors de Religió Catòlica de Catalunya, PREC. Més enllà d'aquesta acció, els professors de religió catòlica reben ara un tracte injust a l'ensenyament públic en general? Què en diria vostè?
Clar, jo, generalment, crec que és injust dir que tothom passa per una situació d'injustícia. Sí que hi ha greuges, no? Ara mateix l'últim que ens ha sorgit és amb el tema de la Covid-19, que amb aquesta excusa del coronavirus hi ha centres que estan negant la possibilitat a professors i mestres de religió a donar l'assignatura, a impartir l'assignatura. El conseller Bargalló i les normes que han publicat els seus directors generals o els responsables del departament són clares. El professor de religió pot fer religió amb més d'un centre, amb més d'un grup, que no sigui grup bombolla, això sí, amb les mesures necessàries de distanciament, mascareta, higiene, etcètera, etcètera. Què passa? Que ens hem trobat que en alguns casos no s'està permetent al professor de religió fer l'assignatura i nosaltres ja la següent campanya i iniciativa que emprendrem és que es garanteixi que aquests professors i mestres de religió puguin fer l'assignatura i puguin impartir-la, que per això han estat contractats.
Finalment, senyor Ignacio Díaz Ventura, i a banda d'altres temes que tindrem ocasió de tornar a comentar en una altra ocasió, sabem que a Catalunya i a Espanya existeix un règim de llibertat per a les famílies i la possibilitat d'estudiar religió confessional catòlica, és a dir, que la religió és d'oferta obligatòria per als centres públics i d'elecció optativa per a les famílies. És el model que hi ha ara, que podríem dir, això és un tema per un altre dia també, que altres religions també tindrien el dret, no?, a tenir el seu ensenyament propi. Per tant, hi ha aquest model actual. El que passa és que a Catalunya s'està conreant un debat de molts partidaris, també ho hem de dir així, de deixar en una sola assignatura de cultura religiosa i que no n'hi hagi de confessional. Vostès per què defensen el model actual de religió catòlica confessional?
Bueno, nosaltres en el que ens basem sobretot és amb les normatives tant estatals com autonòmiques. Tenim l'article 21.2 de l'Estatut, que diu que s'ha de respectar el dret de les famílies a poder triar el tipus de religió que vol per als seus fills, l'ensenyament de la religió, s'entén. Tenim la Constitució, el 27.3. Però no només tenim normatives estatals, sinó que també tenim normatives a nivell internacional. O sigui, la Declaració Universal dels Drets Humans i altres tipus de normatives reconeixen el dret de les famílies a poder triar el tipus d'educació que volen per als seus fills. Això com a ciutadans, però és que després, com a catòlics, tenim que el Codi de Dret Canònic demana a tots els fidels que treballem perquè es garanteixi el dret de les famílies a poder triar el tipus de religió que volen per als seus fills, l'ensenyament d'educació religiosa que volen per als seus fills. I tantes altres normatives, tant eclesiàstiques com civils, que reconeixen aquest dret de les famílies. Nosaltres el debat aquest sobre cultura religiosa sí o no, el curs passat vam tenir una taula rodona sobre el tema de la classe de religió i els radicalismes, i vam portar una professora catòlica de Finlàndia que ens va explicar l'experiència d'allà. Com bé saps, Ignasi, Finlàndia és com un model d'educació total.
Sí, sí.
I allà està totalment, es viu amb tota la voluntat que es pugui fer la religió evangèlica, que és la principal allà, però també la catòlica i la islàmica.
Uh-huh.
Llavors, nosaltres no acabem d'entendre per què aquí a casa nostra, que normalment mirem cap a Europa i mirem altres països que són d'alguna manera innovadors i que són referents, per què no es mira mai a Finlàndia, amb el tema de l'ensenyament de la religió. Per tant, nosaltres penso que el debat de cultura religiosa és un debat bastant passat de moda. De fet, ja als finals dels anys 70 es va intentar implementar a Catalunya i es va quedar en res. Després, el 2000, el 2005 també va haver un altre intent d'implantar l'assignatura de cultura religiosa obligatòria. Jo crec que no té cap recorregut, però bueno,
veurem com evoluciona.
El que factible és una assignatura alternativa de cultura religiosa, és a dir, que ja hi haguessin els ensenyaments confessionals de religió catòlica, islàmica, evangèlica i jueva, i una assignatura, que fos cultura religiosa per a aquelles famílies que ho volguessin. I d'aquesta manera es garantiria el dret de tots.
Està clar.
Qui vulgui confessional que la tingui i qui vulgui cultura religiosa que la tingui. Per això, d'alguna manera, de carregar-se un dret fonamental amb l'assignatura de cultura religiosa ho veig difícil. És difícil i confio que no la tiri endavant.
Ha quedat clar el que defensa el sindicat PREC i el seu màxim responsable, Ignacio Díaz Ventura. Moltes gràcies.
Una cosa només, una puntualització.
Sí.
Defensa el sindicat PREC, però és el que ens diuen els bisbats i els delegats d'ensenyament i els bisbats, no? Que no quedi com és que és l'opinió de...
Sí, naturalment. Sí, sí.
És el que defensen els bisbats de Catalunya amb els seus delegats bisbats d'ensenyament.
Sí, sí, queda clar. I vostès, de fet, s'adrecen a ells per comunicar aquesta última denúncia de la qual parlàvem.
Que volem ser fidels al que ens demana l'Església.
D'acord. Ha quedat aclarit. Jo ara em referia a vostès, però, evidentment, no són els únics, efectivament. Gràcies, Ignasi Díaz Ventura, per haver-nos acompanyat. Una abraçada i bona feina pels professors de religió, que la fan i molt important. Adéu-siau.
Gràcies, adéu-siau.
El mirador de l'actualitat. Allò que passa i per què passa.
Notícia curiosa amb Rafa Sanahuja, 6 minuts i mig i serà un quart de 7. Rafa, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi. Doncs vinga, unes quantes dades curioses sobre el Dia de la Hispanitat. Es diu així popularment, al igual que en altres països de Llatinoamèrica. No obstant això, la llei constitueix que el 12 d'octubre, una petita dada, el que es celebra és la Festa Nacional d'Espanya. No es fa cap menció a la hispanitat, ja veus. En altres països, com és el cas de Nicaragua o l'Argentina, es va fixar primer aquesta celebració com a Dia de la Raça. Quin nom, eh? Si bé, posteriorment, van canviar el nom d'aquesta festa pel Dia de la Resistència Indígena a Nicaragua, per exemple, i Dia del Respecte a la Diversitat a l'Argentina. És just el dia en què Cristóbal Colón va desembarcar a les Bahames, on a més avui, curiosament, no es parla espanyol, ja que va passar a ser colònia anglesa en 1784. Malgrat això, Cristóbal Colón encara no sabia que havia descobert Amèrica. Estava segur, convençudíssim, que havia arribat a l'Àsia. I com a darrera dada, és un dia que també es celebra als Estats Units. Des de 1971 és festa nacional i es commemora el segon dilluns de l'octubre. Petites dades, curiositats sobre aquesta festa que avui celebrem.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia, de dilluns a diumenge, la missa des de la Catedral de Barcelona. Podeu escoltar-la en directe a 7:15 del vespre. Sí, ara també els diumenges a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge, escolta en directe la missa de la Catedral de Barcelona a Ràdio Estel. Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresol segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis. Vols fer una comanda a Laboratori Ismael? Doncs apunta el nostre número de telèfon. 669-56-17-68. 669-56-17-68.
Els nostres operadors estan aquí per atendre't. Agafaran la teva trucada, tramitaran la comanda i resoldran qualsevol dubte que tinguis. Recorda, si has escoltat l'espai Salut Natural per tothom i t'has quedat amb cap producte natural que t'interessa, només ens has de trucar. 669-56-1768. Els productes naturals Maen al teu abast. 669-56-1768.
Vols conèixer en profunditat els personatges de l'actualitat?
Vols compartir una estona amb els noms del moment?
A Ràdio Estel, El Protagonista.
Un programa on conversarem amb personalitats destacades del món de la cultura, de la política, del món social i molt més.
Els dimarts a les 8 del vespre, comparteix una estona amb El Protagonista.
A Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat. Una estona diferent per conèixer els temes que ens interessen. Taula d'anàlisi.
4 minuts i mig i seran 6:45. El 12 d'octubre, més enrarit dels últims anys, deixa la teòrica Festa Nacional d'Espanya, coincidint amb el Dia de la Hispanitat, en un mosaic de desencontres i de conflictes no resolts, com sabeu. La situació està molt complicada, principalment per la pandèmia del coronavirus, que ha obligat a deixar sota mínims les celebracions institucionals de la festa, com dèiem ara fa uns minuts a l'informatiu. El que deslueix més una jornada que inicialment tenia vocació integradora és, sens dubte, la sèrie de picabaralles polítiques de les últimes setmanes, en molts casos relacionades amb la monarquia i, sobretot, el problema polític de Catalunya, molt conegut. Aquí, la crítica al Dia de la Hispanitat entre molts sectors de la societat s'ha vist incrementada els últims anys pel procés i per la confrontació. A banda de les qüestions polítiques ordinàries, es mantenen les discussions a partir de la història del que representa aquest dia. Discussions a nivell social, més enllà de l'àmbit polític. Un dia, avui, en què es commemora la primera arribada d'espanyols a Amèrica, o de castellans, segons com es vulgui dir. El fet que molts no complissin els mínims ètics després d'aquell teòric encontre del que podia representar una trobada cultural és el gran focus de debat sobre si Espanya té motius per celebrar una data com aquesta o no els té. La tradició també ve donada per la devoció al Pilar, considerada patrona de la majoria dels països d'Amèrica Llatina. Amb molt poc o gens per celebrar, el 12 d'octubre continua sent un dia important en el calendari. I ens acompanyen per analitzar aquest tema el pedagog i president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, Carles Armengol. Perdó, bona tarda, senyor Armengol.
Bona tarda.
Com està?
Bé, bé, bé.
Molt bé. Gràcies per haver vingut un dia com avui. Que
bueno,
potser...
content de retrobar-vos aquí.
Nosaltres també contents de tenir-lo i saludem Jordi Cerdà, historiador i membre del Cercle Carlemany. Bona tarda.
Hola, bona tarda i felicitats a totes les Pilars.
I tant.
I bona Diada Nacional a aquells que la celebrin.
Ah, exactament. I els que celebren un dia de festa, doncs bon dia també, de família també, també no? També. Per cert, un record especial avui a Ignasi Ferreres, que ens deixava sí, ahir, gran sí, home... Sí. D'humanisme cristià, i potser d'una cosa que fa falta, no?, d'integració i de debat. Ell, gran catalanista, home d'Unió Democràtica, però li agradava molt posar ponts, que són molt necessaris, oi? No sé què destacarien del senyor Ignasi Ferreres.
Bueno, aquesta, diguem-ne, aquesta militància demòcrata cristiana, no només en el fons, sinó també, a vegades, una mica amb la forma que ha volgut... privilegiar aquesta línia política, no?, del diàleg, com deies, i d'aquesta voluntat d'integració.
A mi sí, a mi m'agradaria dir que era una persona, com molt bé dit el Carles Armengol, era una persona amb la que s'hi podia parlar, des de qualsevol òptica política. I això és algo que avui en dia però no es troba, una persona que t'hi puguis asseure des de qualsevol paràmetre i que t'interpel·li a tu com a persona i que puguis arribar-hi a acords.
Aquí, en aquesta taula, ha estat moltes vegades en aquest programa, en altres espais de la casa de Ràdio Estel al matí, i també gestionava des de fa més d'una dècada un programa d'economia, Plusvalua, ara anomenat Economia en Valors, havia impulsat també l'actual plusvàlua dones, que també s'emet els dijous a 2:15 del matí, i també, per tant, gran amic de la casa, que el cel sigui, Ignasi Ferreres, des d'aquí el recordem avui especialment. Bé, doncs, del 12 d'octubre, què representa per a vostès el dia d'avui?
Deixa'm dir una cosa.
Endavant, senyor Cerdà.
Jo estic molt content de celebrar l'únic dia en el qual Cristòfor Colom no era català.
Per què? Perquè es deia que era català, tot i que no se sap el seu origen.
Tot l'any sentint que si no sé què de nova història, que si Cristòfor Colom era català, Santa Teresa de Jesús, i bueno, ja si es deixen, el sí, el Lazarillo de Tormes, però estic molt content que avui ningú en parla. Cristòfor català, ai, Cristòfor Colom no era català.
En tot cas, aquest debat ha quedat una mica sepultat per altres debats, segurament més importants, no?
Què menys.
Bueno, s'ha nomenat una certa prova de friquisme, de la història. Però potser, tot i això, possiblement el cas de Cristòfor Colom era el més, en tot cas, el més dubtós. Els altres, jo entenc que...
Bueno, evidentment, Teresa de Jesús no era catalana, per exemple.
Això és evident, o aquestes coses, o el Cervantes, que també deien que era... Tot això... Ara, el de Cristòfor Colom, suposo que hi ha més dubtes, en tot cas, de ben bé d'on era, però, bueno, tampoc és un tema que a mi em tregui massa el son, la veritat.
No és rellevant, potser, pel que comentem
bueno,
avui.
O sigui, per mi no, no?
Bueno, hi ha qui diu que és que ens havia... que eren les tres calaveres, la Pinta, la Nina i la Santa Maria, historiadors nacionalistes catalans, i per això ho he posat en relleu. No era una anècdota, sinó que també he volgut posar en relleu el que significa, a vegades, l'hipocresia, de que és català quan ens convé i quan no sabem, no mirem enlloc. I que aquella conquesta l'havien fet catalans i no havien sortit de palos de Moguer, sinó de pals de l'Empordà. I perdoneu que hagi començat amb l'anècdota, perquè no és el meu estil, però ho havia de dir.
Bé, tota la llibertat per dir això i altres coses. En tot cas, senyors, el dia 12 d'octubre és una jornada important en el calendari, però té moltes sacsejades en el debat social, polític, sobre el que representa. Evidentment, sabem que després del 12 d'octubre de fa més de 500 anys doncs va haver-hi persones que van fer, si em permeten l'expressió, moltes bestieses a Amèrica, i fins a quin punt això és una celebració, no? Què en pensen?
Aviam, si estem parlant del 12 d'octubre com a data doncs, d'això del descobriment d'Amèrica, com sempre se li havia dit, i pels europeus i, doncs, és evident que va ser un descobriment, perquè ningú s'esperava trobar-se aquella terra allà al mig.
Des de la nostra visió va ser un descobriment.
Des de la nostra visió. Aviam, jo des d'aquest punt de vista... No sé com dir-ho, ni crec... commemorar les coses està bé. Celebrar és un concepte una mica més ambigu, no? O sigui, no més ambigu, de dir... Bueno, no, més ambigu és commemorar. Celebrar és dir, bueno, exactament què celebrem, no? Això potser és més discutible. Ara, jo amb això, i que per mi doncs m'hi apropo una certa fredor, però no... el que no participo en absolut és d'aquesta mena de judici a la història que es fa ahistòricament. Vull dir, això, o sigui, aviam, pot agradar més o menys, puc participar més o menys de segons quines idees, però jo no diria que l'estàtua de Colom s'ha de treure, per exemple. És a dir, i veig que hi ha... No qui, bueno, aquí ja s'ha dit això, em sembla que algú ja ho ha proposat que traiem l'estàtua de Colom, però veig que és un moviment que, bueno, que si aquest era esclavista l'hem de retirar de la història. O sigui, jo crec que aquests judicis fora de temps no tenen sentit. O sigui, el que no podem fer és esborrar la història. I la història la interpretem de moltes maneres, però hi ha fets que són els que són, i aquell fet es va produir. I això, bueno, pues allà està. Vull dir, no hem de reconstruir-la com si allò no hagués existit o intentar donar-li una forma que no té, no?
Mm-hmm. Senyor Sardà.
Sí, no, Cristòfor Colom, la part interessant de tot això és el que acaba de dir en Carles. Ell no buscava un continent nou, buscava una travessa més curta a les Índies per tal de poder treure més profit a les mercaderies europees i asiàtiques. Però a part de tot això, Cristòfor Colom no va ser un genocida. No, en tot cas, podem parlar que els conqueridors que van venir darrere d'ell, militars, oportunistes, exploradors, bandits, bueno, sí, se'n van aprofitar. Però Cristòfor Colom, com a tal, no pren possessió d'una manera salvatge, aguerrida d'aquells territoris, sinó que més aviat parla amb els araucanos, arriba alguna mena de compromís, i vaig al final, que és el que ell acaba de dir de treure, i permeteu-me acabar, vaig al final de tot. L'estàtua de Cristòfor Colom, home, coincideixo molt amb el que acaba de dir. La història és el que és, no la podem jutjar amb l'òptica del 2020, el 1492, perquè no podem jutjar el 2020 amb el maig del 68.
Per exemple. Vull dir,
això per començar, que està molt més en aquí. Amb dues generacions ha donat un canvi. I a part, quines persones són, també? Valorem qui és que diu que tots aquests senyors són uns jaducies. Parles amb aquestes persones que demanen treure això que diu esclavistes, colonitzadors, resulta que rasques una mica i et defensen les dictadures comunistes de tot el planeta, la soviètica, la Mao Zedong, que ha produït 100 milions de morts. Dius, aviam, aclarim-nos. Ara sí, però abans no?
Bé, queda feta la pregunta. En tot cas, en el debat polític actual i amb la situació de Catalunya, per exemple, doncs aquí hi ha elements nous, no?, a l'hora de valorar aquesta festa. Recordem que a finals dels 80 el govern socialista de Felipe González va ser, amb el vistiplau del Congrés dels Diputats, de les cambres legislatives, el que va decidir declarar el 12 d'octubre Festa Nacional d'Espanya, amb la idea que, consolidada de la democràcia, això pogués ser integrador. Però vaja, amb fets polítics posteriors, doncs sembla que es trenca una mica.
Aviam, si ens situem els mateixos 80, és a dir, per no entrar en el tema del procés a Catalunya o de les tendències independentistes, és una festa que jo diria que Catalunya mai ha arrelat massa, però fins i tot quan dic això ho dic en els sectors més que es poden sentir més espanyols, fins i tot en aquests. O sigui, des del punt de vista de Festa Nacional d'Espanya, no? Suposo que en altres llocs sí, però em dóna la sensació que fins i tot per dir alguna cosa, a Madrid és com molt oficial, però no sé si és una festa popular. Clar, que s'hi barreja aquesta doble o la dimensió que ara estàvem comentant, no?, del descobriment. Bueno, a més, esclar, té potser una mala història, perquè es va començar dient la festa de la raça, no? En deien el dia de la raça.
Sí, s'havia dit anys enrere, un concepte que em sembla que ara ho comentàvem, va arribar d'Amèrica Llatina, no?, de fet.
Mira, jo ho volia dir, això va començar l'any 1907, amb el president Irigoyen d'Argentina, el qual el va anomenar Dia de la Raça.
Després
aquí no
Franco ho va alimentar molt,
no,
també, no?
Aquí llavors va ser el 1918, que va venir de Llatinoamèrica d'intel·lectuals argentins, que es va implantar com a Dia de la Raça. Però això va néixer a Llatinoamèrica, no és un concepte nostre.
No, sí, sí, jo, per això, és a dir, les coses són molt, a vegades, però aquí qui el va popularitzar almenys, bueno, per evidentment per la meva generació, però jo crec que va ser en Franco, o sigui, després i perquè Franco va utilitzar una mica el concepte de raça. Aviam, s'aguantava com s'aguantava, però ell va fer...
Fins al 58, eh? A partir del 58 ja no fa servir aquest concepte.
Va fer la pel·lícula aquella, no?
Sí, la pel·lícula Raza, efectivament. Sí.
La pel·lícula que va fer el guió en Franco.
Sí, però no tenia res a veure.
No, amb la... No, amb Amèrica, no, ja ho sé, ja. Però vull dir que...
El terme raça...
El terme raça sempre ha estat... Almenys, jo diria aquí, no? No sabia exactament el naixement i m'agrada escoltar el que dius i en certa mesura, no em sorprèn. És a dir, perquè a vegades sí que fem sempre estem reinterpretant. I, per tant, doncs ara li estem donant unes connotacions que, si veus el naixement, doncs eren totes unes altres. Vull dir, en cert sentit, no em sorprèn això que em dius, no? Però les connotacions es van adquirint amb el temps, no? I van canviant les festes, tot, les celebracions, tot.
No hem d'oblidar que la Mare Déu del Pilar és una advocació mariana que en el món catòlic té una tradició molt gran.
La primera aparició mariana que hi ha hagut a la història.
La tradició de l'arribada en carn mortal de Maria a Saragossa. És una tradició, evidentment, no? Però...
Ui, d'aquestes, sí.
Aquestes, els aragonesos la viuen molt, no? Bé, en tot cas, a banda d'aquestes tradicions, com deia el senyor Armengol, que es poden agafar amb pinces o que es poden creure des de la fe, però que no semblen gaire versemblants, en tot cas, és una devoció, efectivament, molt popular. A Catalunya hi ha moltes pilars.
Sí, evidentment.
Ens queda un minut i mig, avui amb el pagador Carles Armengol i amb l'historiador de Jordi Sardà. Vostès entenen, comprenen, empatitzen o sintonitzen amb els que diuen res a celebrar avui? S'està dient des de cercles institucionals catalans, per exemple, això.
Aviam, això està marcat amb una situació molt, molt particular.
Una mica d'apassionament polític,
sí,
no?
Sí, jo deia celebrar, no ho sé, és a dir, que és una data significativa, sí. Clar, aquí s'hi barreja això, el dia nacional d'Espanya, llavors, pues, evidentment, ja aquí no ens hi sentim i no ens hi sentim cridats a celebrar-ho. Ara, el que dèiem abans... O
tampoc es consideren hostils, per entendre's.
Bueno, no, perquè, a més, és el que deia, hi ha tots aquests significats, i a mi em sembla molt bé que cada nació celebri un dia nacional i que el pugui viure en plenitud.
Uh-huh. Última
sí,
intervenció.
Sí, última intervenció. Jo ho entenc des d'un punt de vista del negacionisme a l'altre. És a dir, si els espanyols celebren el 12 d'octubre, nosaltres per definició no ho podem celebrar. Jo em sento molt content que existeixi una diada que ajunti tota la civilització hispana. Que existeix, és una civilització planetària.
I vostè creu que Catalunya pot participar-hi des de les diversitats?
Quan li ha convingut i ha participat, i ara que no li convé no hi participa.
Ho deixem això aquí. En tot cas, acabem com començàvem, amb un homenatge a Ignasi Ferreres, que era el gran, un dels grans integradors que hem tingut aquí en el debat polític. Gràcies, Jordi Cerdà i Carles Armengol.
Moltes gràcies.
Bona diada avui i fins la propera. Adéu-siau.
Fins la propera.
Seguim en la sintonia de Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Catalunya Central, 93.7.
Quan declina el dia, la pregària de vespres ens convida a donar gràcies per tot el que hem rebut.